hauríem volgut saber, però hem sabut que ja no tindrem més llibres de Javier Marías. L'autor de Corazón tan Blanco i Tu rostro mañana, per citar només dos títols d'una obra majestàtica, mor deixant enrere un llegat impressionant, una literatura que s'emmiralla en la millor tradició europea del segle XX. No és tan fàcil que amb una o dues frases siguem capaços de reconèixer de seguida un autor. I en el cas de Maria, sigui en forma de novel·les o de contes o d'assaig, la veu que narra és singular i intransferible, una veu meditativa i guadianesca, una veu que qüestiona el mateix acte de narrar, que indaga al voltant dels silencis, del que diem, del que callem, del que coneixem i del que ens estimem més ignorar. I una veu també amb virtuts musicals, perquè en els llibres de Maries la textura de les frases i la temperatura estilística sovint tenen propietats hipnòtiques. Avui ha sigut marac d'homenatge doncs, a Javier Marías, en primer lloc recordant la conversa amb ell aquí mateix al programa a propòsit de la novel·la Berta Isla, però també sobre altres llibres i fins i tot sobre la faceta de lector i editor. Amb en Jordi Puntí en repassarem l'obra i l'estil, i l'Olf Beltran ens portarà el record de la seva editora Pilar Reyes, de la professora Anna Casas i de l'escriptora Empar Molina. Avui, per tant, des de Redonda, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Berta Isla és el nom de la protagonista i també el títol de l'última novel·la de Javier Marías. Aquí avui tenim el plaer de saludar Ciutat Maragda. Bienvenido, Javier.
Muchas gracias.
He leído, se ha dicho, de esta novela el relato, la historia de una espera, ¿no? Pero yo también pensaba, leyéndola, el relato de una duda o de esta desazón de una mujer que no tiene la certeza de que su marido sea quien dice ser o que haga lo que dice.
Sí, bueno, de una incertidumbre, se podría decir, más que una duda. En fin, la novela trata un poco sobre eso, sobre la espera y la incertidumbre, que al fin y al cabo yo creo que son dos de las cosas que todos padecemos o disfrutamos también a lo largo de la vida. Yo creo que la gente normalmente tiene la idea de que la espera es insoportable, la incertidumbre también, puede serlo según de qué se trate. Pero yo creo que también, si no tuviéramos eso, si no esperáramos cosas continuamente y si no tuviéramos incertidumbre sobre lo que va a venir o va a dejar de venir, también sería insoportable no tener eso, ¿no? E incluso hay un momento de la novela en el cual se viene a decir que quien ha esperado mucho, quien se ha acostumbrado a la espera, casi se le crea una especie de adicción a esperar. Mientras uno espera la llegada de algo, de alguien, pues todo está abierto, las posibilidades están todavía abiertas. Cuando algo llega, o se sabe que no va a llegar en absoluto, entonces está todo cerrado. Yo lo comparo un poco con la escritura de una novela. Mientras yo escribo una novela, por ejemplo, mientras no la termino, todavía puedo hacer que a un personaje le pase algo distinto de lo que tenía previsto, puedo cambiar. Una vez que está acabada y publicada, ya será así para siempre y, en cierto sentido, añoro el tiempo en que todavía estaba abiertas las posibilidades y yo esperaba terminarla.
Como lectores, en todo caso, te agradecemos que las termines, porque es el modo también de leerlas. Pero ciertamente esta idea, esta noción de la incertidumbre, que es clave en toda la novela, recordemos, per qui no l'hagi llegit encara, és una protagonista, Berta Isla, que espera a su marido, Thomas Nevinson, o Tom Nevinson.
Tomás.
Tomás,
sí.
Exacto, porque es medio español, medio
sí,
británico.
Sí, es más español que británico, aunque de padre inglés y...
Que, no, digamos, no es una novela de espionaje, ¿verdad, Isla?
No es una novela de espías, lo que se entiende normalmente por novela de espías.
O en todo
una
caso...
Una novela de espionaje, sí, porque hay alguien que es el marido de Berta Isla, pues por una serie de circunstancias se dedica a esto y precisamente por eso tiene periodos en que desaparece, luego reaparece, su mujer, Berta Isla... sabe, acepta en un momento dado que eso es así y sabe que hay una parte de la vida de su marido que nunca va a conocer. No está autorizada a contar lo que ha hecho ni dónde ha estado. Hay una nebulosa con la que ella acepta convivir, por así decir. Acepta convivir con un secreto sabiendo que hay un secreto, porque el verdadero secreto, los verdaderos secretos son aquellos que uno ignora que existe tal secreto. Pero aquí no, aquí digamos sería un secreto del cual hay conocimiento y se acepta. Entonces, no es fácil, es la historia de una persona que sabe que hay una parte de la vida de su marido, una parte considerable, a la que nunca va a tener acceso y que va a ser siempre algo en penumbra, algo que es una nebulosa, y es un poco la evolución de esos dos principales personajes.
A veces los secretos no son del todo negativos, esta idea de la incertidumbre misma, ¿no? Reflexiona, y esto me llevaba a Corazón tan blanco, a ese momento en el cual el padre le pregunta al personaje principal, bueno, ahora ya te has casado, ¿y ahora qué? Y nos parece decir el narrador que el exceso de conocimiento de la otra persona, y ahora hablo de pareja, aniquila casi esa incertidumbre necesaria, ¿no?, para avanzar, y ella en un momento determinado también alude a la rutina de la presencia cotidiana, con lo cual este no saber no siempre es malo.
No, yo creo que no siempre es malo, y sobre todo yo creo que, aparte de no ser siempre malo, creo que sobre todo es la condición de todos. Normalmente creemos que sabemos bastante de nuestra propia vida y de nuestra historia y de lo que nos concierne. Pero yo a veces me gusta recordar el comienzo, si es que lo cito bien, el comienzo de David Copperfield de Dickens, que dice algo así como, para empezar por el principio, yo nací o eso me han dicho. Entonces, ese o eso me han dicho está muy bien puesto, porque todos decimos yo nací, pero en realidad, bueno, nos lo han dicho. Y hay un montón de cosas que nos han llegado transmitidas y nada más, damos crédito a ellas. Si luego uno avanza un poco más y dice, bueno, mi padre era, mi madre era, bueno, y normalmente creemos también conocerlos y saber, pero basta compararse un momento y decir, bueno, antes de que fueran mi padre y mi madre, tuvieron veintitantos, treinta y tantos años de vida, y normalmente sabemos muy poco de quiénes eran, de cómo eran, de cuáles eran sus aspiraciones, de qué habían hecho, qué habían dejado de hacer. Es decir, que incluso aquello que queremos conocer mejor, en realidad lo conocemos muy poco.
Esto de los secretos, no solo en pareja, sino en los oficios, y lo que contamos, lo que ocultamos, lo que se dice, lo que se finge, es algo que desde Tu rostro mañana has ido insistiendo, ¿no? También te preocupa.
Sí, me preocupa porque me preocupa en la vida también, por eso, porque soy consciente de lo que acabo de decir, de que realmente es casi imposible saber nada a ciencia cierta, ni siquiera sobre nosotros mismos, ni siquiera sobre nuestras decisiones. Luego encima si le añadimos que la memoria es tramposa y recordamos las cosas de una manera, vamos, a veces descubrimos que muy inexacta, muy imprecisa o como mínimo muy contradictoria con la memoria de otra persona que vivió lo mismo. Yo a veces he dicho también que quizá una de las razones por las cuales escribimos y leemos ficciones y vemos ficciones también en la televisión o en el cine es porque tenemos una cierta necesidad de que algo de vez en cuando pueda contarse sin vuelta de hoja y de una vez y para siempre, y sin posible rectificación, porque todo lo que contamos, y desde los hechos históricos hasta el incidente que nos ha sucedido en la calle viniendo hacia acá, todo puede ser desmentido, todo puede ser rectificado, todo puede ser matizado, decir, no, perdone, este incidente que usted vio no fue así porque usted no vio la primera parte de lo que ocurrió o tal. Hoy en día que la historia se falsea profesionalmente, no digamos con... Entonces, todo lo que sabemos, todo lo que damos por sentado puede ser desmentido. Una novela no. Don Quijote murió... y murió para siempre como murió. Madame Bovary murió y murió para siempre como murió. Y nadie está de moda ahora decir, bueno, voy a hacer una versión de Madame Bovary y no sé qué. Pero bueno, eso es una tontada. No, son así. Y yo creo que tenemos una cierta necesidad de que, aunque sean ficciones, aunque sean historias que precisamente no han sucedido, algo se nos cuente de vez en cuando, cabalmente y para siempre.
Lo asombroso, lo que en parte también yo creo que le provoca esta desazón a Berta Isla, es que la persona a la que presuntamente deberías conocer más o que está más cerca, no por poco, es tu marido, ¿no? Es precisamente la que te genera más dudas. Y eso me lleva a una reflexión que hacía en Tu rostro mañana. ¿Cómo puedo no conocer hoy tu rostro mañana? Es decir, la persona a la que le debemos todo o con quien creemos que pasaremos, en fin, los años venideros.
Sí, esa es una cosa que, bueno, que yo creo que todos pagaríamos mucho dinero por saber realmente cómo serán los rostros mañana, en el sentido metafórico de las personas que nos importan, porque nunca sabes. Es decir, yo por lo menos me he llevado tantas sorpresas a lo largo de mi vida, cosas que, en fin, no habría imaginado nunca que alguien reaccionara de una manera determinada o que alguien se portara de una manera determinada, y me he encontrado con ello y me sigo encontrando con ello todavía a mis más de 60 años, ¿no? Y nunca se aprende. Entonces, en este caso, en el caso de la novela, Ahí lo que pasa es, como he dicho antes, el secreto es un secreto que no es un secreto absoluto, porque el secreto absoluto es aquel del que uno no tiene conocimiento. Es decir, hay un secreto y uno no sabe siquiera que hay un secreto, pero aquí sí, ella sí sabe que lo hay, sabe que hay esa parte y sabe, por tanto, que ese marido, por fuerza, va a ser incompleto, va a ser impreciso, va a estar en una nebulosa.
Entonces busqué de nuevo al holandés errante con la mirada, pero ya no lo encontré. Se había esfumado mientras yo me entretenía con los caballos nevados. Esta referencia a Berta Isla cuando lo ve aparecer con una barba que luego, por cierto, dice se la afeitó como el Capitán Nemo, ¿no? Sí. Y es este uno de los intertextos, ¿no?, que aquí aparecen, no el barco fantasma ni Wagner, pero sí hay varios. También está el caso de Martin Guerre.
Sí.
O, por ejemplo, el del coronel Chabert, que ya funcionaba el de Balzac en Los enamoramientos.
Sí, ya hacía tiempo que tenía ganas de hacer una novela sobre un tema que es viejo, viejo como la literatura, que es el del hombre que desaparece. Digo hombre porque tradicionalmente han sido, ahora hoy en día ya no, pero tradicionalmente eran los hombres los que se iban a la guerra, se iban a la mar, se iban de exploración, desaparecían y normalmente eran las mujeres las que se quedaban esperando a ver si volvían o no volvían o al cabo del tiempo, etcétera. Y el tema del hombre que desaparece y que luego reaparece y que a veces no es seguro si es el mismo que se fue, etcétera, etcétera, es un tema tan viejo como la Odisea. Ulises se podría decir que es el primer desaparecido, ¿no? No que Berta Isla sea una Penélope en absoluto, yo creo que no tiene nada que ver con Penélope, es una mujer que yo creo que es un personaje muy digno, femenino, y no es una mujer que simplemente espera pacientemente a la vuelta, toma sus medidas, pone en cuestión incluso al marido y el trabajo al que entiende que se dedica el marido como algo moralmente reprobable en sí mismo, etcétera, etcétera. Pero sí, hacía tiempo que, y bueno, se mencionan esos textos, el coronel Chabert, del cual me ocupé, los personajes hablaban de Balzac, los personajes de Los enamoramientos hablaban de él, que es el caso de un hombre desaparecido en combate en una batalla napoleónica, el que al cabo de 10 años resulta que no ha muerto, y que vuelve y, para empezar, pues su mujer se ha casado con otro ya, ha tenido un par de niños, su fortuna se la ha quedado. Es un problema que vuelva, ¿no? También la había tratado muy lateralmente en un cuento mío de hace ya muchos años, la canción de Lord Rendall, que era justamente la vuelta de un marido después de la guerra al hogar y que empieza a mirar la casa por fuera, a ver cómo está la situación antes de presentarse ante su mujer de nuevo, etcétera. Y tenía ganas de abordar ese tema que a mí siempre me ha atraído mucho, por no decir que me ha fascinado, y hace unos años leí esta novela que publiqué, me molesté en traducirla al español y publicarla en mi pequeña editorial Reino de Redondo, La mujer de Martin Guerre, que cuenta la historia de otro desaparecido, basada en un hecho real del siglo XVI. Luego hubo una famosa película.
Juicio histórico, ¿verdad?
Sí, una película famosa en los años 80, pero este librito es los años 40, es muy anterior. Y es un libro breve de 100, 110 páginas, pero me estimuló. Digo, sí, mira, voy a animarme yo a contar mi propia historia de este subgénero, digamos, de los desaparecidos reaparecidos.
Hay un detalle que no es directo, pero me llamó la atención, pensando en esta idea homérica de la espera, ¿no? Que es que ciertamente Thomas Nevinson también tiene una cicatriz, como tiene Ulises. Lo que pasa es que a él casi se la borran, ¿no?
Sí, sí, se la borran, pero alguna otra me parece recordar que le aparece. También, bueno, coincide con una que tiene otro personaje, el primero que lo tienta, digamos, el profesor Wheeler, que es un personaje que viene de Tu rostro mañana, he recuperado un par de personajes de Tu rostro mañana.
Y uno que es muy inquietante, que es el caso de Tupra, ¿no?
Tupra, sí, que es un poco el reclutador y que en Tu rostro mañana tenía un papel más destacado. Era un personaje que aparecía bastante y aquí lo he recuperado más joven. No hace falta leer las dos novelas, se pueden leer autónomamente, ¿no? Ni es precuela ni es nada de nada. Pero bueno, a mí me divierte a menudo recuperar personajes de novelas anteriores, lo he hecho en muchas ocasiones, y en cambio esta vez he dejado fuera al profesor Rico, que había aparecido en muchas de las últimas.
Me consta que le debe saber mal esta ausencia.
O no. Ya, pero, a lo mejor ha respirado con alivio.
Pero hablando de revisitaciones, no sé si eres consciente que tarde o temprano acabarán haciendo en Oxford una ruta Javier Marías. Porque ya son
no
las
sé,
cuatro. O la Tayloriana.
No, eso ya me parecería mucho, pero no, a mí lo que sí me, ya hace bastantes años me divirtió en una visita que hice años después de haberse publicado mi primera novela de Oxford, que fue Todas las almas, y años después de haberse publicado también en inglés, y en la librería Blackwell's, que es una librería enorme y la principal de la ciudad, donde de hecho hay una escena en Berta Isla. Había un escaparate que ponía autores local, local authors, autores locales. Entonces había varios libros sobre Oxford y estaba también Todas las almas. Bueno, con esto ya he conseguido mucho.
Es magnífico ser, exacto, un autor local de Oxford, ¿no?
Sí.
All Souls, ahí está.
Gracias.
Sí, después de Tu rostro mañana leí una entrevista, una declaración en la que decías que el esfuerzo titánico son 1.200 páginas, ¿no?
Sí, estuve 8 años y pico con esa novela.
Exacto,
sí.
era tan agotador que incluso cuestionabas la capacidad de volver a escribir novelas. Y desde entonces, si no me descuento, son 3, ¿no?
3, sí. Sí, la verdad es que en aquellos momentos, ya digo, fueron 8 años y medio aproximadamente de trabajo, y la verdad es que es un libro muy extenso, lo publiqué en su día en 3 partes, en 3 volúmenes, y la verdad es que quedé agotado y también tuve un poco la sensación de que dentro del campo de la novela pues ya no tenía mucho más que decir, ¿no? Y por eso lo mencioné entonces. Luego, bueno, pasaron unos años y al cabo del tiempo pues hay algo que a uno le inquieta, hay algo que a uno le provoca curiosidad y un impulso. A lo mejor me aburría sin escribir una nueva novela, yo qué sé. Entonces hice Los enamoramientos, luego ha venido Así empieza lo malo, que no es precisamente corta, y esta tampoco es corta, o sea que en fin, aquello fue una sensación que tuve, y ahora también tengo la sensación, cada vez que termino un libro yo siempre tengo la misma sensación, digo, buf, esto es muy difícil y es mucho trabajo, y imagínate ahora empezar otra vez otra desde cero, ¿no? Y siempre pienso que, pero bueno, cuando pasa un poco de tiempo, pues resulta que hay algo más. Ya veremos si esta vez hay algo más.
Hay algo más en el contenido, pero también en la forma, porque me imagino que no son cortas, entre otras cosas, porque uno de los rasgos estilísticos de tu obra tiene que ver con la digresión, con estas páginas, ¿no? en las que el tiempo se detiene y son reflexiones que se van anudando unas a otras, y que me imagino que esto mentalmente, cuando uno está en plena escritura, va surgiendo. Y
no,
va
yo procuro que no, vamos, no sé si lo consigo, pero yo procuro que esas digresiones o reflexiones no sean tampoco excesivamente largas, porque eso creo que cansaría y distraería demasiado. Yo no me olvido que escribo novelas y que las novelas tienen una trama, tienen una historia, tienen unos personajes, suelen tener diálogos y tienen una tensión también, ¿no? Tensión narrativa, estrictamente narrativa. Me permito esas interrupciones, pero procuro no alargarlas demasiado tampoco. En fin, a lo mejor hay gente que las encontrará aún así larguísimas y pesadísimas. Pero,
no, decía en el sentido
contrario. Pero bueno, que no es que salgan muchas páginas en estas últimas novelas por ese motivo, sino porque, bueno, las historias necesitan también su espacio y su tiempo para ser contadas, ¿no?
Y los personajes su desarrollo, sin duda. Pero sí que hay una especie de lirismo, ¿no? Que con los años, bueno,
eso lo hay desde hace muchos libros, ¿eh? Sí. Ya con el corazón tan blanco había unas partes, llamémoslas pasajes líricos o semilíricos, digamos, que ya existían hace 25 años, que se han cumplido este año de Corazón tan blanco.
Del año 92, efectivamente. Mm. Seguramente uno de los títulos que más satisfacciones te ha reportado,
sí,
¿no?
Sin duda alguna, sí. Ha sido, sí, yo creo que el libro pues más traducido y el más vendido de todos. Y después, curiosamente, ha sido Los enamoramientos, que yo creo ahora mismo que es el más traducido y probablemente, no sé si el más vendido después de Corazón tan blanco, que yo en cambio estaba convencido de que era un libro que no iba a gustar nada y que no iba a interesar a nadie. Pero bueno, eso no, uno nunca sabe lo que... En fin, la percepción propia nunca vale mucho.
En la cuestión técnica, que como es sabido, todavía escribes, todavía imagino que
sí,
con muchos años, con máquina de electrónica, ¿no?
Sí.
¿Te queda tiempo para no solo para escribir, sino para leer? Y leer en el sentido casi casi decimonónico, es decir, de novelas que a uno gusta sentarse en la butaca y que...
No mucho. La verdad es que no mucho, aunque tengo cada vez más ganas, sobre todo, de releer. La verdad es que en eso voy notando que voy cumpliendo años, porque llega un momento en el cual las novedades y estar al día, cosa que yo he procurado hacer durante larga parte de mi vida, pues cada vez me apetece menos y me interesa menos, se pierde mucho tiempo. Es decir, la verdad es que uno, si está muy al tanto de lo que se hace hoy en día, de las novedades, pues lee un libro muy bueno a lo mejor y 9 que se podría haber ahorrado. Entonces se pierde mucho tiempo. Entonces, a medida que pasa el tiempo, que uno va cumpliendo años, de pronto se da cuenta de que le apetece releer esto, que no ha leído a Tito Livio completo todavía o a Tácito, y bueno, llega un momento en el cual pues echo en falta tiempo para esas lecturas que me apetecen más hoy en día, de clásicos que por así decir uno va sobre seguro, ¿no?
Claro.
Y en eso yo noto la edad. Antes tenía más curiosidad, ahora empiezo a pensar, bueno, lo que se publica ahora ya no son estrictamente contemporáneos míos.
¿Y en el caso de Reino de Redonda, la parte, digamos, de edición?
Bueno, ahí sí me veo obligado de vez en cuando a leer cosas, como es lógico, pero bueno, publico tan pocos libros en Reino de Redonda, es una editorialita tan modesta que publica 1 o 2 títulos al año ahora, y que cada vez estoy más tentado de cerrar, porque la verdad es que entre que nadie hace reseñas de esos libros nunca y la gente ni siquiera se entera de que existen y tal, pues como negocio desde luego ruinoso, pero bueno, nunca lo hice pensando que fuera otra cosa. Pero ya llega un momento en el que dices, bueno, no sé, me estoy tomando cierto trabajo, aunque sean un par de libros al año y tal, y bueno, si luego ni siquiera la gente se logra enterar de que existen, ¿para qué? Ya veremos.
Inéditos en español en algunos casos.
Bueno, algunos eran inéditos, otros han sido recuperaciones de cosas que estaban fuera de descatalogadas o traducciones mías antiguas. Sí. Pero bueno, yo creo que sí, que es un buen catálogo, aunque sean solo 30 títulos en un plazo de 16 años o por ahí.
No está nada mal. Mientras tanto seguiremos leyendo las novelas mientras no las agotes, digamos. Esperemos que por
bueno,
muchos años.
Nunca se sabe lo que dura la cuerda, ¿no?
Javier Marías con esta Berta Isla. Gracias,
gracias
por pasar por Ciudad Maragda. Hasta otra.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Ciutat Maragda.
Seguim, per tant, a Ciutat Maragda. Quin gust sentir Javier Maria repassant, no únicament parlant de Berta Isla, repassant, com heu vist també, la seva obra, el seu estil, els seus interessos, també com a lector, com a editor, com a escriptor, per descomptat. Ara amb en Jordi Puntí, com estem?
Hola, què tal?
I l'Adolf Beltran.
Hola.
Encara, això era en Berta Isla fa alguns anys, encara ha tingut temps, vaja, d'escriure una novel·la més, no pas curta, els últims anys cada cop eren més llargues. Tomàs Nevinson, a més, reprenent, com abans explicava ell mateix, no?, aquesta idea que sempre més o menys li ha agradat de, en fi, de teixir una mena de constel·lació d'històries i de personatges que es van repetint, i reprenent un personatge que l'agafa d'una novel·la de fa 10 anys i el torna a incorporar en una altra novel·la, potser amb una trama diferent, o com a secundari, però una certa família de personatges de ficcions que l'han acompanyat, doncs en aquest cas, per descomptat, Tomàs Nevinson, com sabeu, era la parella de Berta Isla i el protagonista també d'aquest novel·lot de 700 pàgines que va publicar Alfaguara l'any passat, coincidint també amb els 50 anys de la seva primera novel·la, Los Dominios del Lobo. Podríem dedicar-hi hores, no a Los Dominios del Lobo, sinó a tota la narrativa i a la visió i al punt de vista i a la mirada narrativa de Javier Marías, no, Jordi? Perquè és un home d'aquells escriptors que t'acompanyen en un període de formació, el lector a mi em fa l'efecte, però que després pot seguir perquè pot seguir recuperant i llegint allò que publica, perquè tinc la sensació que el nivell d'autoexigència anava creixent, no disminuïa, sinó al contrari.
Sí, jo hi pensava, i he estat pensant aquests dies, amb tot plegat, i crec que té a veure amb una fidelitat del lector a un autor molt gran. O sigui, no crec que hi hagi gaires autors que hagin creat un públic i un seguidor o un lector fidel i l'hagin pogut acompanyar durant tant de temps, no? En el cas de Marías, jo crec que són molts els lectors que vam entrar-hi a través de Corazón tan Blanco. Després, en aquell moment, ja vam anar enrere a buscar les novel·les anteriors, Todas las almas, El hombre sentimental, Los dominios del lobo, fins i tot, si volies anar molt enrere, i després el vam continuar llegint. I ell, al mateix temps, no va fer cap concessió, que això és una altra cosa important. O sigui, no és que dius, bueno, doncs tinc molts lectors i, per tant, puc escriure el que em dongui la gana sense pensar-m'hi gaire, que ja anirà sortint, sinó que crec que, sobretot a partir de Tu rostro mañana, crea una xarxa de complicitats que és molt gran i alhora que és molt exigent com a lector. O sigui que no és... Jo reconec que els últims tres llibres no els he llegit d'ell, però no perquè no en tingués ganes, sinó perquè pensava, no, és un món que ja el conec i tornaré segur. I ara, diguem-ne, amb tot això, amb la seva mort, doncs encara em fa venir més ganes de tornar-hi. Però és aquesta sensació de dir, vale, és aquell, és el seu món, l'ha construït perfecte, hauria pogut continuar, perquè aquesta sensació de vasos comunicants que et donava la seva lectura d'un llibre a l'altre era molt gratificant, també. O sigui, quan tu has llegit... Això és una altra virtut que tenen molt pocs escriptors, que és la... Sense fer concessions, fer content al lector, o donar-li l'esperança o la sensació que domina allò que està llegint, no? No sé si m'ho explico sí, bé, sí. Però és aquesta sensació de formar part d'un món que és seu, que és tancat, i que jo sospito, a més, que té bastant a veure, o molt a veure, amb ell com a persona. O sigui, clar, això és difícil de comprovar, però la sensació que aquests llibres representen a Marías qui era, que al mateix temps després doncs, veiem també els seus articles, com van evolucionar, i si voleu en podem parlar, però que hi ha una sensació, com a mi jo la tinc, de coincidència entre la seva manera d'escriure i la seva evolució personal a la vida, no? Com a lector, la seva mirada que la tenim a través dels articles. O sigui, veiem, en els articles veiem la persona sense filtres, diguem-ne, l'opinador, i llavors en les novel·les veiem com aquestes opinions i aquesta mirada sobre la vida d'alguna manera es filtra cap a la ficció i com ell al mateix temps és capaç de mantenir-la, doncs això, no?, durant tants llibres.
Sí, sí, és d'una coherència abismal que a més va creixent, perquè tu deies, no?, la gent que, per exemple, el descobrí, segurament el que va ser i abans ho citàvem i parlàvem a l'entrevista amb Corazón tan Blanco, el seu primer gran èxit, o si més no, el llibre més traduït i més conegut, també, si recordeu, arran d'aquell elogi que li va fer Reich Ranicki Das Literarische Quartett, el programa de la televisió alemanya, que a partir dels anys 90 va fer un best-seller de Javier Marías a Alemanya. No?
És que el Reich Ranicki motiva que aquell llibre es vengui tant que arriba a 1 milió d'exemplars en Alemanya.
Sí, sí, imagina't.
Aquí s'havia venut, però no era un best-seller encara. Diguem-ne, era el Marías... A més, això és una altra cosa. Forma part d'una generació de narradors molt vinculats a Anagram en aquell moment, extraordinària, no? Molt diferents entre ells, Martínez de Pisón, sí, sí. Vila Matas, Vidal Folk, Zarraluki, tants d'altres, no? Félix de Azúa, fins i tot, i ell sobresurt per mi, clarament, i l'èxit, i sobretot el rebombori que crea Alemanya, fa que aquí hi hagi un... Aquí vull dir Espanya, que hi hagi com un efecte de ressonància, com si ens diguessin, ah, és que és molt bo, doncs va, anem a llegir-lo, no? I després, jo crec que l'altre element important és que no passen ni 2 anys, o 1 any i mig, i surt Mañana en la batalla, piensa en mi, que és un altre gran llibre.
És el 94, em penso, i Corazón tan Blanco és el 92.
Exacte. Vull dir que realment és aprofitar i llavors és un estat de gràcia absolut. Aquests dos llibres són extraordinaris. Al mateix temps, ell... Bueno, això ja en parlarem. Hi ha altres ramificacions que a mi m'interessen molt.
Sí, per descomptat. Com, per exemple, l'any 98, quan apareix Negra Espalda del Tiempo, per cert, Alfaguara, és a dir, que durant uns anys, certament, va formar part de l'esquadra d'Anagrama, després va sortir d'allà i, en tot cas, Negra Espalda del Tiempo, molt abans que aquí comencés aquest debat una mica pesat que hem tingut els últims 10-15 anys sobre l'autoficció, l'exercici que planteja Negra Espalda del Tiempo, que si recordeu és una novel·la que parteix de tot el que li va passar en la realitat, a Javier Marías, escriptor, quan va publicar l'any 89 Totes les almes, una novel·la també extraordinària que recomano moltíssim, fins i tot com a porta d'entrada a Javier Marías, que està basada en els seus anys de professor a Oxford, a la Tayloriana, quan estava allà de professor, una època meravellosa on hi surten... És una novel·la campus, en el fons, on hi surten un munt de professors, amb un punt que a mi m'agradaria, no l'he llegit gaire aquests dies, però destacar-lo, que té a veure amb l'humor, perquè de Marías podem parlar, i ho farem per descomptat, del seu to meditatiu, reflexiu, d'aquelles indagacions que duren pàgines i pàgines i pàgines, però per descomptat hi ha un punt d'humor, d'ironia, que totes les Almes hi és, que Corazón tan Blanco també hi és, és intèrpret.
I tant,
i tant. Hi ha una entrevista, entre una conversa entre dos diplomàtics que parlen llengües diferents, fa que entre els dos acabin flirtejant sense voler, hi ha passatges molt divertits que fan somriure de veritat. Doncs bé, tot plegat perquè, efectivament, té a veure amb això que dèiem, no?, i que volia tornar a subratllar, la coherència de temes, d'estils i de motius que van apareixent i reapareixent, fins i tot quan l'any 98 introdueix aquest gir autobiogràfic o semi-autobiogràfic, aquesta, ella em va dir, falsa novel·la, que és Negra Espalda del Tiempo, no?, que aquí, que a partir d'aquí també és com dir, va, ara encara faig una pirueta més complicada, però jo crec que va sumar molts lectors a partir d'allà, no?
Sí, sí, totalment, i és, a veure, ara revelaré una, la primera vegada, o l'única vegada, podríem dir, que he fet una carta de fan a un escriptor, va ser arran de Negra Espalda del Tiempo. O sigui, jo havia llegit el llibre i em va semblar, bueno, em va agradar molt, em va semblar extraordinari, sobretot aquesta facilitat per implicar l'experiència personal, un germà gran mort,
sí, tant,
que no ha conegut, però com d'alguna manera això li permet fer tota una reflexió sobre aquella època que nosaltres no vivim, que és abans de néixer, diguem-ne, així com que Nabokov ho explica molt bé, no? Sí. És a dir, ens preocupa molt el que passarà després, que, quan ja no hi siguem, però no pensem mai en el que hi havia abans que nasquéssim, no? I ell, i això ell ho treballa molt bé, ho juga molt. I aleshores, bueno, doncs em vaig llançar i li vaig enviar una carta, com que jo havia vist la seva adreça personal en algun lloc, que era una adreça que ell no l'amagava, era plaça del, sabeu, que era plaça de la Villa de Madrid, número 1,
fàcil de recordar,
o sigui, al centre de Madrid, i aleshores hi havia dues coses que li volia preguntar. Una era que havia comprat en una llibreria de Vell un llibre de Juan Benet, que com tots devem saber, Juan Benet era com el seu mestre i aquella persona que ell idolatrava i a més admirava i
sí,
seguia,
un,
no?
I un dels que li va ajudar com a mentor a publicar la primera novel·la, Los Mujeres Lobos.
Exacte. Llavors, jo havia comprat una novel·la de Juan Benet, que era una meditació, i casualment, de segona mà, quan la vaig obrir a casa, vaig veure que hi havia una signatura a dintre, i vaig pensar, aquesta signatura podria ser de Juan Benet. I aleshores vaig fer una fotocòpia d'aquella pàgina i li vaig enviar una carta al Javier Marías dient-li, primera, miri, des de la meva admiració, voldria saber si aquesta, vostè que coneix també a Juan Benet, voldria saber si aquesta és la seva firma. I segon, he llegit Negra Espalda del Tiempo, m'ha entusiasmat i veig connexions amb un altre llibre que havia llegit feia molt poc, que era Els Anells de Saturn, de Sebald, que hi havia també aquesta cosa de posar-hi fotografies, que és una cosa que sí que s'havia fet molt abans i que també és una mica de joc amb l'autoficció i tal, però quan ningú em parlava d'autoficció.
Mateix,
I aleshores, recordo que vaig enviar la carta un dijous a la tarda, i el dissabte al dematí va trucar un carter i em va entregar en mà una carta del Javier Marías que havia enviat per correu urgent el divendres a la tarda. És a dir, que devia arribar el divendres al matí i a la tarda em va contestar a màquina, perquè ell sempre escrivia encara les novel·les també, escrivia a màquina elèctrica, i on em deia que sí, efectivament, allò era una firma, una signatura de Juan Benet, en un llibre, i recalcava, no dedicat, no está dedicado, está firmado, però potser havia posat està dedicat, no ho sé. I la segona cosa em va dir, i per descomptat, Sebald és una influència clara de Negra Espalda del Tiempo, i que m'enviava una fotocòpia ell d'un article que havia publicat a la London Review of Books en anglès lloant els Anells de Saturn de Sebald. És a dir, tot això per mi era fundacional, és fundacional.
Sí, sí, sí,
o sigui, penso, és que estan allà, no és que ell copiés, és que forma part d'un mateix moment.
D'una estètica,
d'un naixement, que té a veure amb una altra cosa que crec que és important, que abans tu, quan remarcaves Totes les Almes, que és la influència anglosaxona. O sigui, que en realitat el Marías, quan el llegim, aquesta cadència de la frase, aquest ritme pausat, fins i tot l'utilització d'alguns adjectius, de com adjectiva, de com de verbs, res no és casual. I per mi, molt sovint, semitransparenta, és com si llegís Joseph Conrad en castellà, a vegades, que ell ha traduït, per cert, o
Lawrence Stern.
Ell
va guanyar el Premi Nacional de Traducció traduint Tristram Shandy.
Veus? Doncs sí. Vull dir que hi ha una cosa que això, a més, llavors a Madrid no li han perdonat mai gaire, o sigui, Sí. Va entrar a la Real Acadèmia i allà, doncs, bueno, sí, però recordo el Paco Umbral, Francisco Umbral, dient que este senyor no escriu en espanyol, este senyor escriu en anglès. I a més, diguem-ne, dintre de l'escena literària de Madrid, el Marías era un bitxo raro, era una persona extemporània, no sé fins a quin punt... I ell hi jugava, jo crec, en això, també. O sigui, ja li agradava aquesta idea de ser una mica la persona que viu a part i que es nodreix d'un món de referències literàries i culturals que els altres no pillen, entre altres coses, perquè no saben anglès, no? La majoria, probablement.
Això és curiós perquè, fixa't, des del principi de tot de la seva obra, des de l'any 71, no?, que va aparèixer aquest Domínguez José Lobo, que va escriure, a més, després d'escapar-se a París, molt jove, instal·lar-se allà a casa d'un tiet i tot plegat, era una novel·la ambientada a Nord-Amèrica, amb una mena d'homenatge a la novel·la d'aventures, però en estil pop, amb noms nord-americans i tot plegat. I la crítica va dir, què és això? Perquè l'any 71, en narrativa espanyola, havies d'escriure contra el règim, havies d'escriure una cosa no, neorealista, si no, no t'ho perdonaven gaire. I a ell no li van perdonar gaire des del principi. I és veritat que aquesta cadència, no, aquesta prosa que tu certament veus molt ben treballada, té alguna cosa d'anglosaxona i Jorek, sobretot també, malgrat que no era prosista, un dels seus grans mestres reconegudíssims era William Shakespeare. I de Shakespeare fins i tot, no, molts dels seus títols, com sabeu, sonda. És a dir, Corazón tan blanco és una frase de Moment de Macbeth, Mañana la batalla piensa en mi també és una frase de Shakespeare, Tu rostro mañana també ve de, no, sí, d'una obra de Shakespeare, els títols els triava amb tota la intenció.
Fins i tot a vegades agafa fragments de Shakespeare per començar a reflexionar i recordo la frase The deed is done, no? Que no sé com ho tradueix ell, però a partir d'aquí el que està fet, diguem, no? Ja no hi ha marxa enrere. En el moment en què has comès un crim, el crim està comès, les teves mans ja porten la sang i allò ja no pot anar enrere, no? I a partir d'aquí ell crea, me'n recordo, és que no sé ni, fixa't, no sé ni de quin llibre és, perquè és tot, per mi és tot un tòtum, no?
Sí, però és veritat, o a vegades, efectivament, a partir de Corazón tan blanco és molt recurrent això, no? El moment aquest de les meves mans són del teu color, però em fa vergonya portar un cor tan blanc en el cas de Macbeth, però construeix un ritornello que va repetint-se a través d'un motiu que sovint és una citació, a vegades de Shakespeare, a vegades fins i tot de Stevenson, li recordo alguna altra cosa. En fi, seguim elogiant i comentant l'obra de Javier Marías. També, Adolf, algunes de les veus que l'han admirat, que l'han fins i tot, per descomptat, tractat.
Sí, és el cas de la Pilar Reyes. Ella és la directora editorial d'Alfaguara, l'editorial que li ha publicat els llibres d'aquests últims anys, i també directora de la divisió literària de la Penguin Random House. I treballava amb Javier Marías des del 2009, exactament, quan van preparar junts una edició de Tu rostro mañana en tres parts. He dit que van preparar junts perquè és una de les coses justament que remarca la Pilar Reyes, la dedicació, la cura que hi posava Javier Marías en cadascun dels seus llibres, en tots els detalls fotogràfics, tipogràfics, més enllà, naturalment, del text literari dels seus llibres. Ens ho ha explicat així.
Decir algo sobre Javier Marías ahora, después de todo lo que se ha escrito y hablado es muy difícil. Yo quisiera recordarlo en la faceta de trabajo con nosotros desde la editorial, recordar lo meticuloso que era para el oficio de editar. Él era editor también de su colección Reino de Redonda, de su editorial Reino de Redonda, y por tanto tenía mucha conciencia de la importancia de todos los elementos de la edición, del papel, de la tipografía, del cuidado del texto, de la precisión de los textos de contraportada, además, por supuesto, del cuidado de la edición del texto mismo, ¿no? Era un privilegio trabajar con él, el libro como objeto, la elección de las portadas, de los textos con los cuales explicaríamos el libro, de las publicidades, las fotos, era en ese sentido muy coqueto y elegía cada libro, eligió, digamos, la foto de la publicidad que quiso en ese momento que usáramos. Nunca nos pidió usar fotos de otra época o eran fotos del presente, pero le gustaba que fueran fotos en las que él se reconocía, digamos, a sí mismo, ¿no? Así que todos esos detalles que los lectores encontrarán en los libros fueron siempre muy hablados, muy discutidos con él, porque entendía como la importancia de todos esos detalles a la hora de construir ese objeto que es el libro y que, bueno, no siempre los escritores se involucran en ese proceso, Javier sí. Así que, bueno, así me gustaría recordarlo en el enorme privilegio que fue editar y comunicar sus libros.
Pilar Reyes, editora, sí. Directora editorial d'Alfaguara, certament la casa on els últims molts anys i moltes novel·les i llibres, articles i llibres de contes també s'han anat publicant. Tu deies ara del Tu rostro mañana en una novel·la única. Ell, en realitat, la va conservar com a novel·la única, malgrat que es va publicar en tres parts, Fiebre i Lanza, no? La primera part crec que és el 2002, una novel·la que també el conjunt supera les 1.200 pàgines, és a dir, que, uh-huh. I un cop més és meravellós veure que va reprenent no només personatges, sinó temes, eh? I torna a ser la lleialtat, la traïció, la veritat, la memòria històrica, i una cosa que a mi em fascina sempre a Maries a tot arreu hi és, des dels anys 80 segurament finals, que és aquesta idea sobre, ell en diu, el contar, no? Lo que uno cuenta, lo que uno oculta, és a dir, el que s'explica, i això és una cosa que ha reflexionat fins i tot en Jordi, ara em feia referència, quan ell va entrar a la RAE ocupant la cadira de Lázaro Carreter, en el discurs d'ingrés a l'acadèmia, el títol del discurs era sobre la difícil tarea de contar, no? I aquí tot el que s'explica i la veritat narrativa, tot és una cosa que li preocupa molt i que reflexionava en totes les seves novel·les, fins i tot amb cameos de personatges reals, no? Julián Marías, el seu pare, surt a Tu rostro mañana, i surt Andreu Nin, no sé si surt Paco Rico, el professor Francisco, sí, Rico, que sí, també surt en algun llibre.
I tant.
Parlant també en qüestions acadèmiques, jo he portat un llibre, després comentaré, però certament hi ha una professora que se n'ha ocupat i força.
Sí, és la professora Anna Casas, que actualment és professora titular de la Universitat d'Alcalà, però que també ha estat professora de les universitats de Neuchâtel, l'Autònoma de Barcelona, la Pompeu Fabra. Ella és especialista en narrativa espanyola contemporània i és editora d'aquest llibre que has portat, David, que és recull conferències, comunicacions que es van presentar en un gran seminari sobre Javier Maria celebrat a Neuchâtel ja fa uns quants dies, perquè va ser a finals de novembre o mitjans de novembre del 2003. Li hem demanat a l'Anna Casas, a la professora Anna Casas, un record de Javier Marías i li vam dir, des d'allà on vulguis, com a lectora, també com a professora, i aquest és el seu testimoni.
Vaig començar a llegir el Javier Marías l'any 92, que és l'any de publicació d'una de les seves grans novel·les, Corazón tan blanco, quan era estudiant a la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquell any, en un curs de literatura, vam analitzar aquesta novel·la i des d'aleshores el Javier Marías m'ha acompanyat al llarg dels anys com a lectora i també com a professora de literatura espanyola, perquè he tingut la possibilitat de treballar, d'analitzar alguns dels seus textos amb els meus estudiants. De la seva obra destacaria la densitat entorn a una sèrie d'idees que poden semblar contradictòries, que són contradictòries, però que es complementen i conviuen perfectament en els seus textos. El secret i la necessitat de parlar, la traïció i l'amistat, la solitud i la recerca de companyia i també de comprensió en els altres, la inevitable desaparició de totes les coses, de totes les persones i també la necessitat de la memòria. De les seves novel·les, jo em quedaria amb Corazón tan blanco i amb Negra espalda del tiempo, que són dos textos, dos relats, que segueixen emocionant-me profundament.
Sí, sí. Vaja, i molts altres, efectivament, però aquests dos, no? Potser sobresurten també en una bibliografia que és excel·lent tota ella. Jo recomano molt, i és a les biblioteques, podeu anar-hi i trobar-lo. Aquests quaderns de narrativa, certament, a la Universitat de Neuchâtel tenien el bon gust de fer seminaris. Crec que Vilamates també va ser convidat i van editar-ne els quaderns. Aquí hi ha una quinzena de textos acadèmics, però molt divulgatius sobre l'obra, diferents aspectes de l'obra de Javier Marías, i en destaco alguns per novel·les concretes, i en destaco un del David Roas, que parla d'una cosa potser menys tractada en la narrativa de Marías i que val la pena dimensionar, que té a veure amb els contes i amb l'element fantàstic, perquè és una cosa que no apareix a les novel·les de Marías, que són més aviat realistes, malgrat que aquesta paraula sigui una mica incòmoda, sinó que apareix en els contes. En els contes té des de La canción de Lord Randall, que és un conte que va publicar com a editor de contes anglosaxons, es va inventar un pseudònim, però era ell mateix, després ho va explicar, però per exemple, mentre elles duermen apareix aquest conte, apareix també, hi ha un conte que es diu, un recull que es diu Cuando fui mortal, protagonitzat per un fantasma, és a dir, la veu narrativa és un fantasma que narra i que explica la seva història amb la maledicció de saber, des de la seva condició fantasmàtica, tot allò que no podia saber quan era humà, i això és terrible, mm-hmm. perquè un cop més torna a ser el mateix tema, eh? És el que sabem sí. i el que ignorem, i el que tu deies abans, Jordi, el que no podíem saber quan no hi érem, doncs tot això en la veu narrativa d'un fantasma, i que té molt d'interès veure que també va explorar el territori fantàstic, en aquest cas en format curt, no? I que val la pena això, aquests dos llibres sí. són boníssims de contes.
I tant, i tant, i de fet, ell sempre, quan li demanaven quina era la pel·lícula preferida, que era molt cinèfil, sempre deia El fantasma i la senyora Muir, de Mankiewicz, on Rex Harrison és un fantasma, no? Sí, i és molt curiós, perquè és una pel·lícula, jo me la vaig mirar perquè ell la recomanava, sí, sí, per una vegada, i és com una pel·lícula...
És una història d'amor.
D'amor, és molt, molt romàntica i amb fantasmes. Sí. Això em porta a una altra idea que ara sentint la professora Anna Casas hi pensava quan ella citava tots aquests elements importants, que és que en el fons no deixen de ser elements molt de la novel·la d'aventures del 19, i dels mosqueters i de Stevenson, és a dir, el seu món referencial, només que tractats des d'una modernitat que té a veure més amb l'individu i amb el pensar això, individual, i de quedar-te no tant dintre de la col·lectivitat, sinó de quedar-te amb tu mateix i reflexionar-hi, no? Però en canvi sí que hi ha veus, que hi ha moltes coses que tenen a veure amb aquest passat, començant per la fantasia dels fantasmes, vull dir que hi ha molts aspectes, i que jo crec que també d'alguna manera s'hi veu aquesta... O sigui, igual que abans dèiem que en les novel·les hi havia aspectes autobiogràfics, no? aquesta mena de pre-autoficció, alhora en la seva vida real hi havia, jo penso, molts elements de la ficció. O sigui, li agradava... no, al fons no. Hi havia coses quan el veies en entrevistes al País, me'n recordo el Dominical i tal, el veies com un nen. O sigui, li agradava fer col·lecció de figuretes, o li agradava fer col·lecció de fotos, no? Té aquell llibre preciós que es diu Vides escrites, que són, a partir de les fotos que troba d'escriptors, escriu una mena de biografia literària molt interessant, no? És a dir, hi havia un punt de mitomania molt gran de la literatura en general, i en particular d'aquest tipus de literatura d'aventures, que no l'havia abandonat mai, no? I que ell, jo crec que el que sabia fer molt bé era agafar aquells mateixos temes, la traïció, la memòria, el misteri, i traslladar-los a la vida quotidiana de les persones, tot i que sempre al mateix temps, i si amb això ens fixem en els noms dels personatges, mai eren noms molt tradicionals, no? Hi ha Custardoy, Berta Isla, sí, Thomas Nevin...
Però a vegades hi ha les contes Luises, o Juan...
Sí, però hi ha d'haver sempre el contrapunt, sí, una mica estrany, no? No sé...
Sí, 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 totalment, totalment, és veritat. I més encara que van incorporant-ne del món anglosaxó, fins i tot de lectors i amics que ell ha tingut, i professors, o en aquest fetichisme mitòman que tu deies, també els llibres de Bell, no? A Negra Espalda del Tiempo apareixen un munt... No saps per què, però tots els llibres de Bell acaben sempre a casa de Javier Marías, bàsicament perquè també devia ser col·leccionista.
I aquest arrelament a la infantesa, i aquella definició tan bonica del futbol que va donar ell, que és el retorn setmanal a la infantesa, que ara ja no és setmanal, perquè és pràcticament diari, no?
Sí, però, sí, sí. Però era un gran... Clar, aquest és un altre dels molts, això que deia, les moltes ramificacions de la seva obra. Els seus articles de futbol eren esplèndids, i només em sabia greu que era del Madrid, i per tant defensava molt el Madrid, però al mateix temps, fins i tot en això, era capaç de traslladar-hi aquest punt d'heroisme de som el Madrid, i com que som el Madrid... No és que siguem millors, és que som diferents perquè som el Madrid, no? I ho sabia explicar molt bé, això. No?
Sí, però també tenia un punt d'heroica la seva conducta, per exemple, en l'època del guardiolisme i el mourinisme.
Sí, sí.
No hi va haver tants madridistes que s'enfrontessin amb la línia oficial del club, i buscat, i per exemple, mira tu que deia de Mourinho, deia, és un mala sangre, un quejica, un individu dictatorial ensuciador i enredador, nada inteligente, mal ganador i mal perdedor. Això quan, si no recordo malament, allà a Bernabéu, no?, hi havia aquella pancarta de Tu dedo no senyala el camino, sí, per aquell episodi, sí, entre Mourinho, sí, sí, i Tito Vilanova. Però això també ho trobem en altres aspectes, diguéssim, dels seus comentaris d'actualitat. Eh?
Sí,
és a dir,
exacte.
Podríem retreure'n aquí des de comentaris o articles sobre Barcelona o sobre el moviment MeToo, per exemple, també, sobre el sobiranisme català, sobre les obres a Madrid, a la ciutat de Madrid, etc, etc.
I aquest mala sangre que deies, sí, per exemple, clar, això em fa pensar en aquest vocabulari que també que té un vocabulari, tenia un vocabulari. Els personatges eren taimados, no eren, els dolents eren taimados, no hi havia, buscava sempre aquest adjectiu i aquesta manera de parlar una mica de com si tot fos una ficció, no? I com si els dolents fossin molt dolents perquè els hi tocava ser dolents.
Jo recomano en l'articulisme, jo sé que, vaja, a mi em fa la sensació també com a lector i com a lector admirador de Javier Marías, que molts dels seus articles eren d'una incomoditat, de, no?, el perfil aquest que mai he sabut del tot si era caricatura o autocaricatura de rondinaire, en fi, que es queixa per les obres o per l'aspecte de les ciutats o per altres qüestions, i potser hi ha articles d'aquests que són els menys interessants. En canvi, també com a articulista té, i a Alfaguara hi ha un parell de reculls que hi són tots, articles sobre literatura, perquè Javier Marías, abans també el sentíem, sobretot ha estat, per poder ser, com sabem, un bon escriptor, ha estat un gran lector, i com a lector té un llibre que es diu Vides escrites, i un altre es diu Literatura i fantasma, que recull, sí, articles de tot tipus de qüestions al voltant de la literatura, des, en fi, fílies i fòbies, o Premis Nobel, que no el va guanyar ni el guanyarà mai, també té un article molt interessant sobre tots els nous oblidats del Premi Nobel, sinó els oblidats que el van guanyar i que ningú no se'n recorda, no? Doncs també en té un, o sobre la crítica, un article es diu La Muy Crítica Crítica, doncs té un munt d'articles que es poden recuperar perquè estan compilats en diferents volums, no?, que potser és la part de l'articulisme més rescatable, no? En té un altre que és això, sí, el dia a dia, que és més fungible, i que això, que potser és menys interessant, no? Però val la pena que aquesta part sigui també recordada. Hi ha una altra escriptora, Adolf, que crec que també l'ha llegit i amb interès.
Sí, i per cert que no sé si van arribar a coincidir al diari El País, on l'Empar Moliner va treballar com a cronista, i sabem que Javier Marías va ser un articulista al llarg de molts i molts anys. L'Empar Moliner l'ha llegit molt, l'ha llegit durant molts anys, n'és una admiradora i ens ho ha explicat.
Sempre m'ha agradat molt el Javier Marías. Vaig començar a llegir-lo desordenadament amb Mañana en la batalla piensa en mí, que és com Corazón tan blanco, una frase de Shakespeare, que em sembla que és Mañana en la batalla piensa en mí, caiga tu espada sin filo, desespera y muere, sea yo ponzoña sobre tu alma, em sembla que és això. Perquè ell és molt, molt shakespearià, perquè sempre diu, deia, ostres, que hi ha autors com Conrad que et fan pensar que no pots escriure mai més res després de llegir-los, i hi ha autors com Shakespeare que et fan escriure per desbrossar. A Mañana en la batalla piensa en mi, un home que està amb una dona que no és la seva parella, és a dir, tenen un sexe esporàdic, ella té un fill, el marit no hi és, i es mor la dona. I el personatge, que això és primera persona, sempre fa moltes primeres persones, el Marías, el personatge està de la pàgina 1 a la pàgina 75 donant-li voltes a això, a aquesta mort. És brutal, és boníssim, perquè descriu com vol el Javier Marías. I a mi em passa amb ell com amb Nabokov, que l'argument no m'importa en realitat. Ara apareix aquest, ara apareix l'altre, ara aquí apareix l'only the lonely. I és igual, és que és igual, perquè el que importa és com ell ho veu, el seu punt de vista. A mi aquest tipus de novel·la reflexiva m'agrada moltíssim. I ara l'última que vaig llegir, és clar, el Thomas Nevison, doncs em feia tuits, Instagrams, perquè tenia ganes de parlar-ne amb algú d'aquesta novel·la, i se'n pot parlar molt. Em sap molt greu que s'hagi mort. L'havia vist alguna vegada, havíem intercanviat quatre paraules, m'encantava, i m'hagués agradat ser amiga seva. Me l'imaginava bevent en un bar solitari, potser un club. Em sembla un dels grans, com Nabokov.
Sí, i un altre, efectivament, que em mirava, no?
Sí, que ha dit una cosa molt, molt interessant, que és la primera persona. Sí. I és el moment en què, en realitat, hi ha un llibre que és clau per això, que és L'hombre sentimental.
Oh, és fantàstic.
Que és Premi Herralde, per cert.
Sí, sí, l'any 86.
I en aquest llibre canvia. O sigui, és la primera vegada que utilitza. L'havia fet servir amb algun conte anteriorment. No sé si Cuando fui mortal és anterior, ja no me'n recordo, potser sí, però l'havia fet servir en algun conte i ell mateix ja ho explicava, que L'ombra sentimental, de cop, troba pitja la tecla que li fa canviar la perspectiva, i a partir de llavors ja sempre escriurà en primera persona, que jo crec que, bueno, intueixo, vaja, que és això, no? Que li permet vincular molt millor tot allò que li passa pel cap i que té a veure amb l'experiència pròpia, no? Amb la reflexió que fas prèvia a l'escriptura.
Sí, i segurament també és més fàcil, entenc jo, per articular el tipus de discurs meditatiu i divagatori, no? Sí, que té la seva prosa, L'ombra sentimental, protagonitzada per un cantant d'òpera, El León de Nápoles, i que té a veure també amb els egos dels cantants d'òpera i surten allà parodiats, però sobretot hi ha un intertext fonamental que després recuperarem, que és l'Otelo de Verdi, i també de Shakespeare, que caram, i que surt allà, no? I una altra cosa que deia en relació a això l'Empar Moliner, que té a veure amb una capacitat que també em fascina d'un escriptor quan és capaç de fer-ho, que és que s'aturi el temps narratiu, és a dir, el temps de l'acció, no passa res durant 10, 15, 20 pàgines, i, en canvi, et manté en una tensió narrativa constant, no? És a dir, però quan hi penses, què està passant? Tot el que està passant al cap del protagonista, no? I està meditant, sí. I en aquella frase que podria no tenir punts, però amb les comes i amb aquella mena de cadència musical et va portant d'un lloc a l'altre. No?
I una de les coses que recordo més de la lectura ja una mica llunyana de diversos llibres de Javier Marías és justament això, no? Com aquests ritornelos, aquestes frases, aquests a vegades paràgrafs sencers que van tornant i que ja no són els mateixos, sent els mateixos, no? Perquè al llarg de la narració també ha passat el temps i allò s'ha enriquit, s'ha anat modulant i tu ja ho llegeixes d'una altra manera, no? I és realment fascinant, no? Té alguna cosa de màgia.
Sí, sí. Això que ella, ara l'Empar Moliner, també recordava un fragment del llibre. Jo recordo de Corazontal Blanco, que també amb la conversa amb Maria sortia aquest moment, no? Hi ha un moment en el qual el protagonista es casa i el pare li pregunta, bé, ara ja t'has casat, ara què? I tot el que ve, també són moltes pàgines de reflexió del que significa per al protagonista haver-se casat i, per tant, veure cada dia la seva parella i perdre la part aquesta incògnita. I un cop més aquí surt aquesta cosa del que coneixem de l'altre, del que ignorem de l'altre, de si l'accés de coneixement no és una mica l'avançada de l'avorriment, del tedi, tot aquest tipus de reflexions.
Ara estic a punt d'explicar una cosa que segurament és frívola, no? Però és això, que a vegades la lletra es torna carn, i en aquella època en què hi havia tanta gent que llegia Javier Marías, que ha mantingut una comunitat de lectors al llarg dels anys, no? Però recordo que una amiga meva em va explicar que estava llegint o que havia llegit feia molt poc Mañana en la batalla piensa en mi, i resulta que en una relació d'aquestes aventureres, passatgeres d'una sola nit, el seu, no, enamorat no és la paraula, no? Però la seva parella eventual va tenir una mena de còlic i ella va pensar immediatament en la novel·la i va pensar sobretot, que no passi el mateix que li va passar. Sí. No, es veu que no va passar.
Sí, sí, perquè no, com era aquella l'inici de Nadie piensa nunca que puede encontrarse con una mujer muerta en braz. Una altra cosa de Marías, els inicis celebèrrims, no?
Sí,
no he querido saber, pero he sabido que una de las niñas en El corazón tan blanco, o aquella de Tu rostro mañana, que també m'agradava molt, no debería uno contar nunca nada, ni dar datos, ni aportar historias, aquesta cosa d'un altre cop, del que s'explica, del que silencies.
Curiós que tots dos fragments comencen amb un no.
Sí, ho pensen.
Que és com la paraula menys literària, però bueno.
Sí, sí, és un adverbi ja exacte, sí, que ja et predisposa amb una certa prevenció abans de començar una novel·la, no? Però, sí. Però que també és coherent, i poden passar 500 pàgines i entens aquella primera frase perquè estava col·locada on estava col·locada, i això no és a l'abast de gaires escriptors. Hi ha un altre apartat que també abans amb ella en parlàvem d'aquesta cosa voluntariosa. Ella explicava que gairebé com a editorera era una ruïna, que és Reino de Redonda, que publicava un títol a l'any o dos, però déu-n'hi-do quins títols tan ben triats.
Bueno, i fa... És que quan jo, la veritat és que ara m'ho he tornat a mirar, perquè jo en tinc uns quants per casa, però són de fa uns quants anys, i ara últimament li havia perdut la pista. i he vist que té més de 40 llibres publicats. O sigui que amb els anys, algunes coses traduïdes per ell. Per exemple, hi ha una traducció nova de L'Espejo del Mar, de Joseph Conrad, que va fer ell amb un pròleg del... va recuperar un pròleg del Juan Benet. Mm-hmm. Hi ha un llibre extraordinari que abans només... en català no existeix, que jo sàpiga, i en castellà només es trobava en una edició d'Austral molt vella, que és La caída de Constantinopla, de Steven Runciman, que és un llibre que tots els lectors del Tirant lo Blanc l'haurien de llegir, en realitat, perquè que, a més és aquesta cosa de l'escola anglesa historiadora que és divulgativa i al mateix temps és fascinant, i que allò, jo crec que mirant els llibres que traia, que la gran majoria són llibres anglosaxons, de ressò anglosaxó, molt també d'acadèmia i tal, i les seves dèries, no? Com M.P. Shiel, que és aquest autor obscur de novel·la entre fantàstica i de terror, que en va publicar dos o tres llibres, que són aquests llibres que ell comprava en anglès a les llibreries de vell que surten... Bueno, doncs, jo crec que això és també com una mena de objectivació dels seus interessos literaris. O sigui que qui vulgui llegir Marías ja l'hagi llegit, llegint això, llegirà... no llegirà Marías, evidentment, però llegirà
una extensió.
Com extensions d'ell, coses que ell probablement hauria pogut escriure o li hauria agradat escriure. No sé si en tots els casos, però bastant, no? Vull dir que...
Erengard, de Dinesen, recordo.
Exacte, hi ha un Faulkner menor, que és León en el Jardín. O sigui, hi ha una sèrie de títols que val molt la pena, i ara probablement caldrà veure què passa amb l'editorial, perquè em puc imaginar que era una editorial que... la portava, o sigui, ho decidia tot ell, era, probablement.
Sí. Xavier Primer, rei de Redonda. Exacte. I la seva editorial, que una altra cosa interessant, que abans ho hem mig esmentat, que té a veure amb tota aquesta galàxia de referents i de lectures que ell tenia, no únicament com a editor i com a lector, sinó que com a escriptor incorporava una de les, en fi, de les moltes virtuts que li hem d'agrair, té a veure amb aquesta honestedat literària, de referenciar en tot moment, i en cap moment no deixa anar una cita sense que sàpigues de qui és. Potser després fins i tot recordo l'última novel·la, que hi ha una pila, com diu, cada lloc on he citat, que sàpiga el lector que en aquesta època de detectius d'internet no m'he inventat res ni he copiat res, no? Perquè és que tots els meus, les meves lectures són aquí i no passa res, les comparteixo amb vosaltres, això està bé, no?
Està molt bé.
Tutti i mali della miseria, della vergogna.
Això ho podria cantar el León de Nàpoles, és aquesta novel·la que és L'hombre sentimental, també novel·lassa, l'any 86, de Javier Marías, que ve de l'Otelo de Verdi i que al seu torn ve de l'Otelo de Shakespeare, un dels mestratges que el van acompanyar sempre Javier Marías, que també ens ha acompanyat sempre com a lectors i que malauradament no tindrem més novel·les noves, però en tenim una bona pila per llegir, també de contes, també d'articles, i com deia ara en Jordi, d'un munt d'escriptors que formen part, com Borges, aquests escriptors que et descobreixen altres escriptors i que pots anar resseguint el seu camí i sempre trobaràs coses interessants. Per tant, gràcies per compartir-lo, Jordi i Adolf.
Que vagi molt bé.
Fins aviat.
I bon Javier Marías a tothom, amb la Rosa Silloé, la Dolors Joanola, l'Adolf Beltrán i l'Otelo de Verdi amb la veu d'un tenor verdià com era Carlo Bergonzi.
Quel sole, quel sorriso, quel raggio che mi fa vivo. Confessione, la prova!